Gran Radioteatro de Radio Barcelona.
Por la cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca de la Sociedad Española de Radiodifusión. Ante nuestros micrófonos, el escritor don Pablo Vila San Juan.
Cuando la obra que vais a escuchar se estrenó en el Teatro Romea de Barcelona, en una de las noches dedicadas al arte moderno, de avanzado procedimiento y nuevos ideales literarios, el público sintió las sorpresas que seguramente van a registrar ustedes ante el formidable salto que el teatro en sus manifestaciones expresivas e ideológico ha acometido de unos años acá en manos de una generación de escritores jóvenes y, por qué no decirlo, valientes y decididos que, como José María Benet y Jornet, han emprendido una senda escénica absolutamente nueva, posiblemente discutible, absurda para unos, profeta para otros e inocua para muchos, pero evidentemente palpitante con su cierto interés y marcada intención, muy en la línea de los tiempos en que vivimos. La Nau es, del principio al fin, una obra simbólica que remata de palancas misteriosas y embrujo de aparentes circunstancias teatrales que vacilan entre el suicidio o accidente al salir de una sala de máquinas donde se crea la fantasía del gigantesco navío que es el mundo que nos movemos, que es la vida que nos alienta, que es en definitiva la razón que entorpecen técnicos los elementos que el autor disfraza de técnicos y las circunstancias que el autor modela de escenas positivas con indudable habilidad. Los sueños vitales de romper las paredes de la nave en busca de la libertad que sienten los más inteligentes de los obligados navegantes, conscientes de la existencia de un más allá, oculto por la tecnocracia egoísta y utilitaria, tienen su despertar, tal vez tardío, al vencerse una de esas simbólicas palancas, destruyendo una paradójica pared, descubriendo la azul luminosidad donde brillan las estrellas lejos, muy lejos de todo ruido de máquinas, de odios humanos y de engaños rufianes. Ya dije al principio que es obra de difícil comprensión, quizás por simbólicas, tal vez por paradójicamente soñadora.
Una fàbrica dels nostres dies.
El meu avi era del nostre ofici. Els taps eren de suro i el suro es treballava a mà. Li agradava l'òpera.
És la pausa del migdia. Els obrers estan acabant de dinar.
En aquell temps, un bon operari del suro es feia respectar. I més que anar a pencar era com si anés a la tertúlia. Nosaltres, en canvi, encara no has començat la jornada que voldries veure l'acabada.
Si el teu avi feia els taps a mà, el meu nen no haurà de treballar i passarà el fi de setmana a Mart o Venus. Estic estalviant per comprar-me un llargavistes.
La televisió es puja al cap.
Ciència, senyor. I una mica d'imaginació tampoc no fa cap mal. En què penseu vosaltres mentre treballeu?
Nosaltres en senyores que remenen.
En què començaries a repartir castanyes si no acabaria fins que el braç se'n cansés?
Jo, quan treballo, m'empesco històries. Se me'n fot de les màquines. Una de diferent cada vegada. Un productor de pel·lícules es faria ric amb mi.
Mira, aquest ha fet un coet de paper. Embarca-t'hi, no m'atabalis. I embarca-hi també els babaus com tu.
A la lluna.
A la lluna no, que és massa prop. A les estrelles. A veure si s'hi perden i no tornen mai més.
Nano, de gent que sàpiga agafar-se la vida encara en queda. El teu coet no hi cabríem. Espera. Fot! M'ha servit una història com per patentar-la. Imagineu un coet molt gran, enorme, una nau on hi cap moltíssima gent. Això figura que passa el temps que l'home ha colonitzat els planetes i vol arribar a les estrelles.
Ja li han donat corda.
Les estrelles són molt lluny i la nau que vulgui arribar-hi haurà de viatjar anys i anys. No anys, segles.
El noi és senzill i s'hi posa per poc.
Calla, senyora. Els homes que sortiran amb la nau des de la Terra no seran els mateixos que acabaran el viatge i arribaran a les estrelles. Per això van construir una nau enorme, única, on a més de l'equip d'entesos hi havia cabuda per les seves dones, els fills que vindrien, els metges, els encarregats de fabricar aliments. Un petit món amb cabuda, posem el cas, per a 1 milió de persones.
Encara?
Sí, 1 milió. Un viatge que durarà segles. Serà l'expedició més fabulosa de la història de la humanitat. I la nau es dirà Drudània. En recorda el país d'on va sortir.
Ah, sortirà d'aquí.
Ah, sí. Drudània, aleshores, serà el melic del món.
Mare meva!
La idea me l'ha donat el senyor aquí present. No has dit que tots els imbècils com jo ens hauríem d'embarcar cap a les estrelles i perdre's pel camí? Doncs aquest seria l'intríngulis de la història. La nau es va perdre pel camí.
I per què?
Havien passat molts anys des de que havien sortit de la Terra. I la gent de la nau oblidava on venia i on anava. I també on era.
Que no sabien mirar per les finestres.
Si molt convé, no n'hi havia de finestres. Tu, artista, t'imagines la situació? Tots aquells pobres diables treballant, menjant i fent l'amor sense saber que més enllà de les parets de cert hi havia l'espai infinit i els astres i tota la pesca.
I què més?
Doncs van passar anys i tot seguia igual.
Fins que un dia van descobrir altre cop on eren, varen endegar el rumb de la nau, van passar més anys, van arribar a les estrelles i ja està.
Això ho dius tu.
Doncs què?
Ja t'interessa, oi?
És tard. Les màquines de fer taps esperen.
Mentre treballi, rubiar de cap a vell. M'empescaré un final que caureu de cul.
Al final l'expliques a ta tia, el que jo altra feina tinc.
Doncs és una idea que val un ronyó. Sigues sincer. Suposa que ets l'amo d'uns estudis de televisió i que un subjecte simpàtic et porta aquest argument. Pensa-hi. La nau es deia Drudània. I havia sortit feia segles de la Terra. Però això, el milió d'homes i dones que vivien dintre, ho havien oblidat.
Nau.
Peça escènica en 10 moments, original de Josep Maria Benet i Jornet.
Adaptació radiofònica d'Aventura Porta Rosers.
Muntatge musical, Albert Borràs.
Registre de so, Eduard Montero.
A la nau hi viatjava més d'un milió de persones, però només en coneixerem algunes, les que esmentem a continuació.
Jové.
Marçó.
Dan.
Albanet.
Càndia.
Jana.
Aquí sentirem parlar amb les veus de...
Frederic Roda, Josep Llaçat, Antoni Crespo, Josep Sospedra, Maria Dolors Busquets i Encarna Sánchez.
Narrador, Miquel Viader.
Direcció, Armand Blanc.
La nau. L'enorme nau era com una ciutat, closa en les seves parets metàl·liques. Hi havia un lloc reservat per a cada aspecte de la vida. En un d'aquests llocs s'hi havia reunit un grup d'homes i dones que rodejaven un fèretre i escoltaven a un personatge que havia obert un llibre.
Aquest és el capítol primer del llibre de la sort dels homes. Escolteu. L'esperit creà l'home al principi del temps i el col·locà a la terra. La terra era un jardí immens i sense murs. Tampoc no tenia sostres, sinó que l'alè dels homes pujava fins a les altures llunyanes, on unes lluminàries anomenades estrelles recordaven la presència afable de l'esperit. Els homes recorregueren la terra i la dominaren. Aleshores, ensupervits, aixecaren el braç a les estrelles i digueren: també sereu nostres. I respongué l'esperit: la terra us vaig donar i no cap altra cosa. Quedeu-vos on sou, no sigui cas que per guanyar el més la meva còlera no us faci perdre el molt. Lluny d'escoltar-lo, els homes s'apremiaven entre ells i es deien: l'esperit va fer la terra, però nosaltres farem la nau, i amb la nau anirem a les estrelles. Construirem la nau i la proveirem del necessari. La nau tindria un lloc que anomenaren sala de màquines. Allí hi hagué les palanques que donarien moviment a la nau. Els homes accionaren les palanques i s'inicià el viatge. El nombre dels homes era d'un milió. Vingué l'esperit i digué encoloritzat: avui tots els dies que han de venir seran els de la meva venjança. Així és com aparegué l'enyorament. Dins la nau passaren mesos i anys, però era estreta. Els homes no hi estaven bé i recordaven la terra. Un dels homes, anomenats tècnics, es penediren d'haver entrat a la nau i decidiren aixecar-se enmig dels altres. Anaren, doncs, a la sala de màquines i mataren els científics que havien pensat el viatge i s'apoderaren del control de la nau. I es giraren de cara a l'esperit i, gemegant i esgarrapant-se la cara, clamaven dient: teves són les estrelles, esperit. Lluny de nosaltres l'atreviment d'ocupar les teves mansions. L'esperit s'apiadà d'ells i parlà dient: no arribareu a les estrelles, però tampoc no tornareu a la terra. Presó triareu i presó tindreu. El nom de nau més odiós, però jo estableixo aliança amb vosaltres i he triat pel lloc on sou un nom d'esperança que me'l farà grat. Aquest nom és Drudània, que vol dir indret del meu amor. I els termes de la meva aliança són: oblidareu la terra d'on veniu i les estrelles on anàveu. Conservareu, en canvi, l'enyorança. Així serà durant el curs dels vostres dies, però un cop morts, faig promesa de concedir-vos l'espai exterior on la vista es perd i titil·la en les estrelles. De la sala de màquines en sereu guardians els tècnics, els meus preferits d'entre els homes, i el que fou un lloc de culpa es convertirà en santuari sagrat. Els tècnics vigilaran que les palanques que mouen la nau es mantinguin en repòs.
Ni vosaltres tècnics no les podreu tocar, exceptuant-ne una per mitjà de la qual tindré el meu contacte amb vosaltres. Ningú més no entrarà a la sala de màquines ni tocarà les palanques, perquè el dia que la multitud hi tingui accés esdevindrà el caos. Aquest és el capítol primer del llibre de la sort dels homes. L'heu escoltat. Sembla que cap fragment del llibre pot ser més adequat que aquest per a consolar-nos en la mort del nostre amic Josep, qui acompanyem en el moment d'emprendre el darrer veritable viatge. El llibre ens ho diu. Josep haurà trobat un lloc on satisfer l'enyorament que ens acompanya en aquesta vida. El llibre va ser escrit fa cents i cents d'anys i era el mateix esperit que l'inspirava. L'esperit ens ha fet una promesa. La mort és el principi de la veritable vida. Diu l'esperit: un cop morts, faig promesa de concedir-vos l'espai exterior on la vista es perd i titil·len les estrelles. És hora d'alegria i no de llàgrimes. Per a Josep ha començat el temps de la promesa.